Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Oriol Castro, xef del restaurant Disfrutar i un dels xefs que estaven el passat dimarts en aquesta reunió que organitzava l'hostaleria barcelonina, el Gremi de Restauració de Barcelona, per apretar el govern de la Generalitat, però ja han pogut escoltar l'Oriol, que, diguem-ne, en aquesta postura tan disciplinada, és obvi que tenint de parella a una sanitària, doncs és evident que les converses a casa han d'haver estat de por, en el sentit de la profunditat de veure com dos mons necessiten equilibrar-se. El món de la sanitat, aquell que ens diu que hem de complir, que les xifres són les que són, i el món de la feina, de l'economia, que necessita també reflotar-se d'alguna manera. Al finals del mes d'abril, el 30 d'abril, saludàvem el doctor Josep Lluís Ibáñez, el gerent del Consorci Sanitari al Penedès Garraf. Aquell 30 d'abril, el doctor ens deia, entre altres coses, si tothom porta mascareta, si tothom compleix amb les mesures de distanciament social i si tothom arrenta les mans, et puc assegurar que el contagi a nivell de comunitat tindria els dies comptats. Ha passat maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre... Estem a 12 de novembre. Doctor Josep Lluís Ibáñez, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Que aquesta frase ens la veu deixar a finals d'abril, maig, juny, sí. Juliol, agost, setembre, octubre, novembre... No sé si aquesta frase continua tenint tot el sentit del món i si ens l'haguéssim aplicada en el seu moment, ara estaríem millor.
Bueno, no lo sé. Yo no soy un experto en epidemiología, pero por lo que sembla y por lo que sé, sí que es verdad que si tú haces aquestes coses correctament i compleix totes les normes, estaríem millor, potser, de lo que sea. Però és una pandèmia, és molt difícil de saber com anirà el mes. Nos avisaban, me recuerdo que cuando van a acabar la primera onada, iban a hacer la desescalada, que tothom era considera que va a ser muy curta, tothom, que va a ser una de las cosas que va a pasar. No me recuerdo, yo también, pensaban en los meses de estiu, que eso ya estaba. Pero había algunas veus que deían, no, aneu en compte que habrá una segunda onada, que la historia ens diu, que las pandemias, la gripe española, la nominada de Nola y Casquetilla, siempre hacían dos o tres onadas, ¿no?, al llarg de la historia.
Sí.
Y mira, aquí está el tema en la segunda onada. Mira, pues, sí.
¿Y cómo estem ara?
Bueno, ara estem millor que en la primera onada. Malgrat, ara, y hay una diferencia con la primera, ara sabem qui està infectat. Ara fem moltes proves, molts tests, tant d'antigenis com PCRs, com serologis, ara fem molts. Fem molt més que abans. I aleshores sabem que hi ha més infectats. I això, per una banda, por, perquè sabem. Després, tenim els hospitals més separats, tenim totes les EPIs que no van tindre en la primera onada, tenim els ventiladors, i coneixem millor la malaltia per part dels nostres professionals. Al principi, en la primera onada, me'n recordo que els professionals a vegades anaven cansa d'un hospital a un altre, perquè no hi havia evidències científiques de com tractar això. És veritat que no tenim un tractament específic encara en tot el món, però sí que tenim tractaments per pal·liar millor i per entomar molt millor la malaltia, i això, a més, ho saben els nostres professionals. En contra, això és a favor, en contra. Home, tenim els hospitals, tenim la gent més cansada, més esgotada, d'acord? Tenir la gent més esgotada, això no. I, a més, tenim una cosa que, a diferència de la primera onada, ens tensiona molt més a l'hospital. Estic parlant dels hospitals, eh?
Sí, sí.
És que, a diferència de la primera onada, que van tindre que centrar-nos només en la Covid i en donar resposta a la Covid, ara el que hem de centrar-nos és en la Covid i en intentar mantenir tot el possible l'activitat normal del centre. És a dir, si per obrir una UCI extra en la primera onada tenien que tancar quiròfanos, utilitzar el personal de quiròfano per posar-lo en aquella UCI que van crear un dia per una altra, ara el que intentem és intentar mantindre tots els quiròfanos possibles, si no és el 100%, el 80% o el 70%, i a més donar resposta a les UCI. I aquesta és la diferència que implica més tensió, potser, o una diferent forma de tensió que la primera onada. És a dir, no podem tancar els hospitals al resta de malalties, a no ser que sigui també possible. I per això s'intenta, des de l'àmbit sanitari i científic, explicar a la població per què és tan important que els hospitals no col·lapsin. No és només per la gent Covid, és perquè intentem donar resposta al resta de malalties que normalment fan les hospitals.
De moment, aquesta balança s'està complint, doctor?
Sí. Nosaltres, el mes de juliol, el mes de setembre i el mes d'octubre, podem dir que van estar al 100% d'activitat quirúrgica programada, de la que feien con respecte, van fer més o menys la mateixa activitat que els mesos aquests de l'any passat. Ara, en el mes de novembre, a partir del 20 i pico, 24, 23 d'octubre, van tancar alguns quiròfans i diguem que ara estem a un 70% de l'activitat quirúrgica programada. Tan aviat baixi l'impacte del Covid, recuperarem aquest 100%.
Perquè suposo que el repte per a la gestió dels hospitals és no baixar com a mínim d'aquest 70% d'activitat quirúrgica que hi ha ara.
I recuperar el 100% és més. En el mes d'octubre van estar per sobre del 100% respecte a l'any passat. Van activar més quiròfans de tardes que no tenien l'any passat per intentar recuperar l'activitat. Què ha passat? Sí que ha passat que en dues o tres setmanes ara s'ha d'estabilitzar d'increment. Altres van passar en tots tres hospitals que tenim, el Vallès Garraf, l'Antoni Sant Camil i Vilafranca, van passar de tindre en el mes de setembre 10, 12, 4, 14 malalts a quasi 100. Ara tenim 88 Covid entre els tres hospitals. Clar, no pot partir de la mateixa activitat si tens un 30% dels llits o un 40% dels llits en malalts Covid. Per això és tan important mantenir aquesta curva.
Ara, les xifres que us diuen? Que la sensació és que tot s'està estabilitzant?
Que portem dos o tres dies estabilitzant. Portaven una setmana en crescendo, és a dir, que s'ingressaven entre dos o tres hospitals, entre 10, 8, 12 malalts diaris, ingressos Covid, i ara, la veritat, en el dia d'avui, si no estic equivocat, hem ingressat dos per una banda i quatre per una altra, no, sis Covid. Ingressar el dia de lo que és des d'ahir avui, 24 hores. Lo qual significa que estem portant dos o tres dies estabilitzats, lo qual ens dona un cert respir per no tindre que anar desprogramant més activitats. No hem desprogramat ni visites externes, ni colonoscòpies, ni proves, ni tacs, ni restàncies, i bueno, intentem mantindre.
Una qüestió, doctor, per aquelles persones que ens han dit, que n'estan més d'un i de dues, que les consultes externes per determinades patologies, que si una visita a l'otorrino, que si una visita, els hi han donat data per molts mesos enllà, per febrer o per març de l'any que ve o per abril de l'any que ve, això és així?
Sí, és així. Mire, el que hem fet és un cribatge de les consultes. Hem fet dues coses. Una, fer consulta presencial, telefònica i fer consulta telefònica. Cada vegada més, des del mes de setembre, estem incrementant la consulta presencial i baixant una mica la despesa. Durant els mesos de Covid, quasi tota o la gran majoria era telefònica. La telefònica serveix i està molt bé, però serveix per altres serveis. La presencial es té que incrementar. Què s'ha fet? S'ha fet un cribatge important de cada metge de la seva agenda per intentar, d'alguna manera, lo que es fa cada sis mesos, cada any, lo que són les revisions, aquestes, intentar traslladar-les uns mesos més. Per què? Perquè són revisions. I perquè són importants, però no és tan important com la primera visita que estem dient. I intentar activar les primeres visites, encara que també es dona per a molt temps, intentar activar per a les primeres visites en funció de lo que ens diu el metge de família de lo que és de preferent o de lo que és de urgent. Em vam dir que no venien d'una situació idílica en què la gent no tingués estat.
Està clar, està clar.
Ja portem molts anys que les sanitat està en una tensió important i no fa falta explicar de per què és això. Però no és això, no. El que passa a Alemanya, per posar-ho. Aquí la gent tenia llista d'espera per algunes patologies i per algunes visites que intentaven excursar. Però bueno, ha vingut això i el que havien aconseguit fos el retrocés, en anat enrere. D'acord?
O sigui que entre els debats pendents continua havent-hi aquest, eh? Veníem d'on veníem i això ha empitjorat la situació en la qual ja s'estava i, per tant, ara suposo que redreçar aquesta situació per més o menys col·locar-la a com estava abans de la pandèmia demanarà uns quants mesos, sempre i quan no passi res més, és clar.
Jo espero, si ara diguéssim això s'ha acabat, sí. Això s'ha acabat, home, trigarien un any o més o un any i mig en redreçar les coses. I, clar, tots aquests mesos és gent que tenim pendenta. I que, per cert, i si no està pendenta és pitjor encara. Significa gent que no ha tingut accés al sistema sanitari. Uh-huh. I el no tindre accés al sistema sanitari no significa que no estigui malalt. Significa que no ho sabem. Entens? I tenim una certa responsabilitat en aquest tema. És a dir, nosaltres hem d'estar oberts. Com pots veure, això és... cada dia, a les 10 del matí, 9:30, 10 del matí, fem un comitè de crisi, que diem, les direccions assistencials i el directiu, per veure com estem de llits, avui què podem fer, quin gent es donen d'altes, com està la UCI, com... És un dia a dia. Això és molt important, que no se mandi d'alguna manera el número de malalts en la...
De tota manera, ho heu deixat molt clar, doctor. És que suposo que qui ens escolti deu pensar, oh, caram, si ara això s'acabés, plantejar que d'aquí un any i mig estaria regularitzada la situació, si ara ens diguessin que d'avui per demà això s'ha acabat i, per tant, ho tenim resolt. Déu-n'hi-do.
Per això no dic jo.
No, sí. Sí, però suposo que cadascú...
Les coses... Això no significa que no es fessin ni les neoplàsies, ni les intervencions, ni les intervencions de cor, ni les trasplantes, que això se manté...
No, està clar.
No, estem dient la gent que té que fer una pròtesi o es té que fer operar d'intervenir d'un galindons, és a dir, coses que es poden esperar. Home, que ser l'ollós i seria que tingués que esperar 2 mesos, 3 mesos, i no pot ser el que estan esperant ara en tot això. Arribar a aquesta normalitat, trigarem un temps, clar, jo sí.
I això... Ha posat a prova tot el sistema, això?
Sí, ha posat a prova tot un sistema que ja estava posat a prova.
Està clar.
Que ja estava tensionat entre nosaltres, d'acord? Per això no dic jo res que no sàpiga la gent, No ens podem enganyar nosaltres mateixos. Ja fa molt temps que hi ha una cosa així.
Doctor, no dieu res que no sàpiguen els de baix ni sàpiguen els de dalt, segurament,
Sí, això ho saben, sí. El sistema sanitari català i el de l'Estat en conjunt, un sistema sanitari tensionat des de fa molts anys pel tema de manca de pressupostos, sí.
I ara, de moment, suposo, no cal trencar-s'hi massa la closca. Això s'ha de passar com qui passa veritablement una febrada i aguantar fins que això acabi.
Bé, com a cosa positiva, jo us vull dir que tenim els hospitals en millor condició ara d'atendre la gent, ja t'he dit, molta millor que tenien el mar. El mar va ser una gran patacada. Estaven sense llum. I ara tenim més o menys, les coses estan controlades. Això també, vull dir, és un missatge positiu a la població, no estem col·lats. Els hospitals del Garraf, del Penedès, no estem col·lats. Estem molt pressionats, molt tensionats, però sense sortir. ¿Vale? La gent ve orientes, se li trata, se l'opera, si té un càncer, una neoplàsia, se li intervé, no hi ha cap problema, si té una fractura, se li intervé, i s'estan fent coses de rutina, com hèrnies inguinals, com... tindrà la part que toca.
Per tant, en aquesta situació, i per acabar, doctor, si els hospitals estan molt pressionats, molt tensionats, però no estan col·lapsats, ara el gerent del Consorci Sanitari al Penedès-Garraf, què li diria a la població?
Home, jo li diria el que deia en el seu moment i el que és difícil de fer, però que ell jo explico. A mi, quan em pregunten, bueno, jo puc veure, i no em poso el meu exemple, sí. Pot anar el meu fill a casa a veure els pares? Entre no anar-hi i anar-hi hi ha situacions intermitges. O si bé, et posa la mascareta i tu també poses la mascareta. D'acord? Uh-huh. Això és una mesura millor que no veure el fill o que veure sense mascareta. La podem fer, aquesta mesura? Sí. Això és sentit comú? Sí. Si tu vas a prendre, no sé, estàs prenent o que sigui un després de dinar o que sigui, si ja no estàs bevent o no estàs menjant, posa't la mascareta. No sé si m'explico.
Perfectament.
Estàs a la taula i fas una sobretaula de 2 hores. Posa't la mascareta. Si tens que fumar en aquesta sobretaula, aixeca't i te'n vas fora. Perquè no pots fumar. Si vas en el tren, no fa falta que vagis parlant aquí. És a dir, hi ha tota una sèrie de mesures que estan en nostres mans que no trec d'això de responsabilitat a altres autoritats o altres estaments, però que són nostres, individuals, que les podem fer. Si tu vas amb uns amics i quedes per donar una volta aquests dies que no podem sortir del nostre municipi, ves caminant pel carrer, però posa la mascareta. Hi ha mesures individuals que són molt importants també per ajudar-nos. D'acord? Ja sé que estic apel·lant a una cosa que potser no és de moda, que pensem que sempre no lo tenen que arreglar tot. Això és el que nosaltres podem fer.
Esteu apel·lant aquest valor intemporal, que és la responsabilitat individual.
Perquè això que s'està fent és solidaritat. Uh-huh. A veure, la gent jove, la gent d'una determinada edat, no estem protegint aquesta gent. Estem protegint, i això és molt important que aquest missatge calés, estem protegint a la part més vulnerable de la nostra societat, no a la més forta. Que l'obvio podia passar sense tantes mesures. Uh-huh.
Ens quedem amb aquest consell, que és el consell, el de la responsabilitat individual per cuidar a la part més vulnerable de la nostra societat, que també tothom sap quina és i quina ha estat. I és aquella part vulnerable, doctor, que porta 7 mesos tancada a les residències, per exemple, però sense poder sortir.
No
sé si hi hem pensat moltes vegades més, però hi ha persones que porten 7 mesos tancades sense poder sortir.
I tant, i a vegades també tanquen els hospitals perquè tenim un brot intern o perquè hi ha molts malalts Covid. No és el mateix tindre 10 malalts Covid en un hospital que tindre 80. I aleshores el que fa és protegir. Però clar, ostres, és que és molt dur per aquesta gent tot això que està passant. És que nosaltres, jo, més que jo, la gent, els meus companys professionals que estan a peu del canó, que dic jo, ho viuen, ho passen molt malament, Hi ha històries emotives, emocionals, molt fortes. Mm-hmm.
Quin any, doctor?
Sí.
I espera't, no m'ho digueu, això. No m'ho digueu.
Jo crec que no més tard o més d'hora s'acabarà segur. I jo tinc una esperança en que... Mira, la gent no es... Però també d'obre alguna finestra de la vida. Normalment, per fer una vacuna, es triguen 10 anys. Aquesta vegada la humanitat trigarà un any. Mm-hmm. 2 com a màxim. És dir, potser això fa valorar a la gent, és molt important valorar a la gent el que significa un xicot, una xicota jove que es dedica a la investigació i que això sap que no tindrà gran sou, que no li pagaran un cotxe de no sé què, però aquesta és la nostra... Mm-hmm. No és una altra, potser tenia que canviar els valors de la societat i pagar alguna gent més que una altra. Però bueno, això ja és. Aquest... Entro en una cosa que no ens toca.
Aquest seria un debat etern, però el debat vindria a dir els demanem als científics als quals els paguem 1.000 euros al mes que ens arreglin ara aquesta situació tan horrorosa mentre determinats col·lectius...
Clar.
En fi, ha quedat ben clar el missatge. Doctor, moltes gràcies de nou.
Moltes gràcies a vosaltres i, bueno, i ànims, que ens estem sortint.
I esperem que la propera vegada ja puguem parlar de millors coses encara. Gràcies, doctor. Adéu-siau, bon dia. Adéu-siau.